Avui, des de les dones i els dies, volem saber quin és el paper de la dona dins la cultura d'arrel. No us ho havíeu imaginat mai, això, eh? Doncs ha arribat. Segurament, com a mirall, que és de la societat, descobrirem molts camps a on encara hi ha molta feina per fer, molts estereotips per trencar i moltes coses per reivindicar. L'àmbit d'aquesta cultura és molt ampli. Hi ha l'associacionisme, les festes i elements patrimonials, els artistes i professionals amb mons com la dansa o la música. En fi, espais i disciplines molt diversos que tenen poc en comú, més enllà que veuen de la mateixa font, que és la tradició. I, home, i una dona que en sap moltíssim d'això, perquè la coneixeu tots, a l'Ester Plana Palmans.
Una mica, eh?
Aquí has posat molta cullerada en aquest programa.
Sí, clar, portava uns quants anys d'experiència, però déu-n'hi-do, sempre es descobreixen coses noves i aquesta setmana ho he fet, sigui que està bé.
Per on comencem, Esther?
Doncs vinga, precisament, com que la cultura d'arrel o popular és tan àmplia i necessitem, primer de tot, fer una mirada panoràmica. És per això que aquesta setmana ens hem posat en contacte amb Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Maria Àngels, benvinguda a Les Dones i els Dies.
Moltes gràcies per l'oferiment, per donar-nos veu, per parlar de cultura popular, per parlar de gènere, perquè convé també que els mitjans de comunicació feu aquesta feina de transmissors i d'alta veu.
Des de la teva perspectiva, queda molt per fer encara per aconseguir la igualtat de gènere en l'àmbit de les festes populars i les associacions culturals?
Doncs tenim molta, molta, molta feina a fer. Jo crec que sí. Hi haurien dos grans àmbits, eh? Per una banda, el que potser abordarem més ràpidament és la part de la festa. Què passa amb la festa? Què passa amb l'associacionisme cultural? Com és aquesta socialització? Quins estigmes encara tenim? Com tractem el gènere dintre del que pròpiament seria la festa popular al carrer, la compartida? Però també jo crec que no ens podem oblidar d'un altre gran camp, i a més hi ha molt per fer, que és el camp de la recerca, amb una quantitat de dones folcloristes, musicòlogues, que han caigut en l'oblit. En tenim comptabilitzades moltes, entre les quals hi ha la que aquest any doncs, li dediquem tot l'any cultural, que és la Palmira Jaquetti, però a imatge seva hi ha moltes altres dones, com per exemple, podríem parlar de la Narcisa Freixas, que en el camp de la música doncs, va estar treballant amb gent com Joan Maragall, com Josep Carner, com Amadeu Vives, com Enric Granados, però en canvi només els coneixem a ells.
En el cas de les festes patrimonials, com per exemple la Patum, que a més està declarada doncs, Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, són festes que tenen uns estatuts, uns protocols antiquíssims i, per tant, que encara doncs, són molt patriarcals.
Quan veiem les festes aquestes més patrimonials, hi ha dues visions. Una visió que seria com la més conservadora, aquesta que considera que la tradició és el que és, que ho hem fet tota la vida, no? Sota de la frase, però si això tota la vida s'ha fet així, doncs ho hem de fer com ho fèiem tota la vida. És aquesta la part més conservadora que s'escuda doncs, darrere no? del que seria la tradició. En canvi, hi hauria també una segona visió, que és la que defensem, que és que les festes són vives. Les festes van tenir un inici, es van inventar, es van fer seves la població i s'han anat canviant i s'han anat adaptant segons les circumstàncies que ens ha tocat viure en el moment. Per tant, els canvis són possibles i són necessaris. Hem d'estar escoltant també com vivim els nostres dies i les necessitats dels nostres dies i, per tant, és possible canviar el que passa a la Patum amb treball i amb temps, perquè són canvis, els canvis solen ser molt lents, però sí que és necessari per fer aquesta revisió segons l'actualitat i segons el que la societat d'avui en dia doncs, demana. No? En aquest cas, doncs, parlem de gènere, és evident que les dones han de poder fer també uns rols com els que fan els homes en les festes populars, perquè són festes al carrer, són festes compartides i són festes que ens expliquen com ens relacionem entre tots nosaltres.
Ens deies que hi ha doncs, aquestes dues corrents diferents, no? Aquests dos corrents d'opinió respecte a les festes patrimonials. Amb això també, per exemple, ens hi trobem amb les falles del Pirineu. Fins fa molt poc era una cosa exclusivament d'homes i anem veient a poquet com les dones van guanyant terreny i doncs, també fan aquest paper de baixar les falles des de la muntanya.
De fet, els canvis els provoca la mateixa gent, els que en diem, en termes antropològics, en diem els portadors de la festa, els que duen a terme la festa. Però al final els canvis han de venir també perquè la gent que ho fa ha d'estar convençut de que volen aquest canvi, és el moment en què viuen. En el cas de les falles ha passat això. També és veritat que la Festa del Foc té un ritual al darrere, i sobretot amb les falles del Pirineu, en què hi havia uns troncs, en algun lloc es baixen uns troncs realment molt grans. Les falles són realment molt fortes, molt valentes, molt pesades de dur, i baixen doncs, un tram de muntanya que no és fàcil. I això tenia un component també històric, no?, de que els homes ho baixaven, demostraven doncs, la seva força, les dones els esperaven i feien tota la part de la festa baixa. Això ha anat canviant. Ara la visió que tenim d'aquesta festa, per molt que coneixem els orígens i la respectem per ser, ha anat canviant. Les dones volen també el seu lloc a la festa, eh? I per tant, doncs, hi ha unes quantes dones que van iniciar-se en voler baixar les falles i s'ha anat escampant.
Maria Àngels, a banda d'aquestes festes, diguéssim, més de caràcter patrimonial de les que hem parlat, la cultura popular té molts altres àmbits en els quals també cal treballar cap a aquesta perspectiva de gènere més igualitària. A les associacions, per exemple, les juntes i els càrrecs directius encara solen ser bastant territori masculí.
Sí, podríem dir que en els últims anys, jo diria l'última dècada, s'ha fet molta feina amb el tema de la paritat. Quasi bé arribem ara quan a la gent associada, parlo primer, la gent associada ha quedat gairebé estem doncs, un 47% de dones i un 53% d'homes. Per tant, ens estem acostant, no?, amb aquesta igualtat. Però és cert que quan et mires què és el que passa internament, doncs comencem a anar malament ja només amb el tema de les juntes directives, 70% d'homes encara. Imaginem-nos una entitat que té 50%. En realitat, hauríem de mirar com treballen ells internament, com s'organitzen. Els rols de l'organització interna a vegades també estan estigmatitzats. Qui recull els residus, com fem la logística de buscar els autobusos... Hi ha unes quantes coses internes, més enllà dels que ens representen, no?, de les juntes, que també cal que tractem aquest tema, perquè hi ha coses que són, des del meu punt de vista, millorables.
A més, que hi hagi dones en els càrrecs directius no és només una cosa de justícia per tal doncs, que les dones vagin accedint a aquests llocs més de decisió, més de poder, sinó també que és necessari i és positiu tant per homes com per dones i com a societat en general, no? I per la cultura popular, evidentment. És positiu també tenir el punt de vista, la mirada de les dones.
Sí, home, i tant. És positiu, és una qüestió positiva, diguem, per tothom. No és una qüestió només de les dones, de fins a més visibles, sinó que això és una qüestió que s'hauria d'acceptar com a una millora de la socialitat, diguem, entre tots els ciutadans.
Per tot plegat, per tal de canviar aquests rols tradicionals de dones i homes dins de la cultura popular, des de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme heu programat unes jornades pel proper novembre sota el títol Gegantes i Diableses, trencant els estereotips de gènere. Estan molt pensades per a tècnics de cultura, tècnics de festes, de joventut, també per a entitats. És a dir, estan molt pensades per la gent que organitza la festa, no? Diguéssim, per anar fent aquest primer pas en el canvi, amb la gent que pren les decisions.
Sí, les jornades que farem ara, de fet, no són les primeres que fem de gènere. L'any passat, si ho recordeu, en el Mar de la Fira Mediterrània ja parlàvem de gènere i a les arts escèniques, les direccions dels teatres i les coreografies, etc. Ho anem tractant amb diferents episodis. Ara sí que ens plantegem aquesta jornada, que en un primer moment doncs, ens la plantegem per tots aquells que organitzen festes, els tècnics municipals, els ajuntaments, grups de joves, organitzatius, etc., sabent que ens quedarà molta cosa al tinter, que haurem d'anar desenvolupant més jornades a partir d'ara. No? Hem de saber abordar el tema i parlar-ne i mirar a veure com podem enfocar un millor futur, no? Un millor demà, posar en valor doncs, les bones pràctiques, compartir-les...
Voleu establir certes línies d'actuació, establir protocols?
Un cop acabem la jornada i haurem vist com les ponències han anat, doncs segurament haurem d'establir alguns tipus de protocols, donar eines als ajuntaments, ens calen eines per poder avançar amb aquest tema. També és veritat que com a govern haurem de fer reflexions com podem també ajudar des de les polítiques públiques a avançar amb aquesta qüestió d'igualtat de gènere, mirar a veure com hem de, per exemple, en les línies de subvencions, d'ajudes de subvencions, la valoració s'ha de fer o incentivar i fomentar doncs, el canvi a través d'això, de mediacions, d'acompanyaments, d'escoltar a la gent.
Doncs, Maria Àngels, ho anirem seguint des de les Dones i els Dies i també des de Catalunya Ràdio per saber doncs, com es van implementant tots aquests canvis pel que fa a la cultura popular i al gènere i a la igualtat de gènere, sobretot. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
Com més vam obeir, pitjor ens van tractar. Rosa Parks, activista pels drets civils.
L'objectiu és clar i es vol potenciar, ens ho deia la Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. El sector de la cultura d'arrel, com dèiem, està posant la mirada de manera urgent a la qüestió del gènere. Des de l'administració volen crear el debat, apuntar els mals endèmics i buscar les solucions que convinguin.
Doncs sí, s'ha de dir que com a societat ja estem fent canviar alguns aspectes de manera, podríem dir, espontània, perquè, de fet, així és com funciona la tradició. Sembla estàtica, però en realitat no ho ha sigut mai. Sempre ha estat com, diguéssim, evolucionant. Com a societat ens hem anat quedant aquells aspectes de la festa que ens fan sentir identificats com a comunitat, els que ens fan feliços, els que ens agraden i els que ens serveixen. La resta, doncs, han desaparegut. El que queda clar, però, és que en qüestió de gènere cal un revulsiu, cal qüestionar-se allò que hem fet i hem vist sempre, perquè segurament hi ha missatges i rols subliminals dels que no ens n'adonem.
Doncs escolta, investiguem. Són aquests rols subliminals que deia l'Esther, que li ha agradat aquesta paraula, que cal que ens qüestionem?
La mirada de l'antropòloga Rosa Maria Canela ens apunta alguns detalls a tenir en compte.
La diferenciació entre rols femení i masculí sí que la dona s'havia atribuït tradicionalment aquest paper més de cuidadora de la festa. Unes tasques assignades molt definides que podrien anar molt lligades amb el que és la cuina o les responsables del vestuari, les responsables de pentinar els gegants, de fer els guarniments tant de carrer com de casa. La dona en si no ha estat absent de la festa, sinó que ha tingut un paper més invisible. I això es veu agafant llibres que s'han fet ara, racons de festes i tradicions de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Agafes qualsevol recull fotogràfic de fotos vinculat i veus. És que crida molt l'atenció. És processons, actes, grups musicals... La presència de dona en aquestes fotos ja es nota, no hi és. O se la veu poc, o amb un paper sempre bastant més secundari.
Vaja, la dona remenant la xocolata,
sí,
la dona com la cuidadora de la festa, la que fa possible, però no la que la viu. No?
Exacte, i això passa en l'àmbit públic, però també en el privat. A veure, qui fa els canelons per Nadal, per exemple?
Una mica això em lliga molt amb un text de Maria Aurèlia Campmany, que parlava que la dona era la primera a aixecar-se, de cuinar, netejar, tenir cura del bestiar, d'anar al camp, de traginar... Era un no parar, i l'última normalment anar a dormir. I quan hi havia festa era qui més treballava, i ningú se n'havia adonat que treballava, no? Com normal, que ho feia, com si es fes sol a vegades, no? No és que ha estat oblidada, sinó que tenia aquests llocs concrets. I penso que el que seria important és poder veure al llarg del temps com ha anat evolucionant, a vegades d'una manera natural, una altra part s'ha reclamat aquesta presència, aquesta visibilitat, altres perquè els homes han deixat i elles han ocupat, vull dir que ha estat mecanismes diferents. Però sí que trobo que cal que s'investigui més, se'n parli més i que es debati més.
Doncs aquí estem nosaltres per parlar-ne i per debatre sobre aquests papers i aquests rols tradicionals. Potser hem de deixar la safata dels canelons i començar a viure la festa com a protagonistes. Què et sembla?
Em sembla fantàstic que els gegants els vesteixi un altre, i posar-nos-hi a sota, o fer castells i sortir amb diables, per exemple. Tot s'ha de dir, això a poc ja està passant, però cal incidir-hi encara més.
La cultura popular és molt àmplia i també té una part de memòria patrimonial. En aquest sentit, i pel que fa a la perspectiva de gènere, què s'hi està fent?
Doncs els estudiosos veuen la necessitat de posar un manifest i visibilitzar les tasques, els rols i fins i tot els espais públics femenins. Rosa Maria Canela, per exemple, ens parla dels rentadors.
La dona, a diferència dels homes, el rentador treballava i sociabilitzava, es relacionava. Aquest és el tema important. I a diferència de l'home, que podien ser més els cafès, quan feia aquest treball d'investigació amb els rentadors, parlant amb dones grans, enyoraven. La feina era dura, però enyoraven aquests espais només de dones per trobar-se, parlar i fins i tot aquesta funció terapèutica, que no ho era com a tal, però que els hi servia. Era un lloc per desfogar-se. Sí, sí, els reivindico i són molt necessaris. Quins han de ser ara, clar, els cafès, espais de les associacions de dones, potser també tenen aquesta funció.
Els rentadors eren clarament un lloc de transmissió de coneixements. Les dones es traspassaven de generació en generació els recursos per poder efectuar una de les tasques més lligades a la feminitat, la de les cures. Alguns d'aquests coneixements han arribat als nostres dies, com per exemple, no sé, Montse, si tu sabràs què és, curar les airades.
Ah, sí, això sí.
Curar la airada segueix sent un tema molt, molt present. Quan dius que sembla que aquest tema més màgic, més d'oracions, més de... no hauria quedat, és, i són les dones. Vull dir, hi ha algun home excepcionalment, però sí, sí que està vinculat a la dona. Curar aquest component va lligat a donar la vida, i jo crec que no és un tema natural, però sí que ha estat un tema cultural que s'ha potenciat. La dona com a transmissora, també a vegades amb tot el que és remeis, però remeis vinculats a beguda, més alcohòlic, vull dir, a coneixements molt puntuals, també amb aigües, amb herbes...
Vaja, allò que feien les àvies, la meva àvia, que et deia que et curaré el cop d'aire.
Exacte.
De fet, aquesta relació de la dona amb la tasca de les cures és un dels aspectes que sempre apareix quan parlem de rols i de perspectiva de gènere. Són aquesta mena d'arquetips que les dones sempre anem arrossegant.
I com es construeixen els arquetips? Doncs a partir dels relats que ens expliquem com a societat. Si parlem d'arrel i tradició, això té a veure amb les llegendes, les rondalles, les cançons, els refranys. I aquí n'hi ha per sucar i pa. Mira què ens diu l'antropòloga Rosa Maria Canela.
Hi ha alguns que són, quasi justificarien una mica l'abús i la violència anant a un extrem, o d'altres que presenten a la dona de diferents maneres, vull dir, allò d'inestable més emocionalment, amb uns valors doncs, que ha de ser sempre, ha de tenir l'home que la marqui. Està molt carregada de tòpics.
I l'engafa per un braç i encambra la tancada i de tantes que li don per mort de la deixada o dos.
Des dels refranys, llegendes, rondalles i continguts de cançons són molt alliçonadors d'aquest rol masculí i femení que lliguen amb estereotips del que ha de ser la dona, del que ha de ser l'home, com s'ha de conduir, com s'ha de comportar la dona que és més llesta. Et van deixant, és la lectura en si d'un relat, però més enllà d'aquest relat et donen moltes pistes.
Ens hem quedat ben estovades sentint el que cantava la Lídia Pujol, oi?
Exacte, amb aquests amants de Lilith, que precisament feia això, no? Recollir peces del repertori tradicional que parlaven de violència, sobretot violència cap a les dones.
Però llavors, què fem amb aquestes llegendes, les cançons tradicionals o els refrenys? Són com són, no els podem canviar a hores d'ara perquè siguin políticament correctes amb la perspectiva de gènere, perquè això abans
clar,
no ho entenien, no?
Sí, això seria un exercici intel·lectual divertit, eh? Però segurament no ens portaria enlloc. En aquest sentit, l'antropòloga Rosa Maria Canela apuntava més a entendre'ls com a testimonis d'una època i agafar-ne els missatges en positiu, eh? Allò que en puguem treure en positiu. Però ja que parlem de relat, també cal fixar-nos amb el tipus de relat que es dona a la societat sobre la cultura popular actual. Per això cal canviar la mirada i ser-ne conscients tal i com ens diu Rosa Maria Canela.
Vèiem que calia que se'n parlés i que se'n parlés molt d'aquesta cultura popular que ha de ser, que és viva, dinàmica, que ha de ser molt un espai de respecte i d'incloure, de sumar i de donar que cadascú tingui un paper i és, bueno, això va sortir com una necessitat. I amb gènere sí que vèiem l'administració també té un paper important perquè també ha d'acompanyar, els canvis es van donant i arriben, però sí que ha d'acompanyar aquesta sensibilització, aquest prendre consciència, aquest ajudar en què coses que es donen per fet puguin anar avançant.
Coses que es donen per fet, i és que quan parlem de l'àmbit de les tradicions es fa servir sovint aquella frase de sempre s'ha fet així.
Exacte. Sovint sense ser conscients que això no és veritat, eh? Perquè els cromanyons no ho feien així, això segur. Ni probablement els nostres avis ni àvies. Perquè, com dèiem, la cultura popular s'adapta sempre a la societat que l'ha de viure.
I per això ara escoltarem les reflexions d'una sociòloga.
A Aquesta setmana hem volgut contactar també amb Carla Alsina, màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Ella ha assessorat ajuntaments, programadors i entitats de tota mena per tal d'incloure la perspectiva de gènere a la cultura popular. Per començar, parlàvem fa una estona del paper de la dona com a cuidadora de la festa. Aquestes tasques de cuinar, arreglar l'espai, el vestuari, fer els guarniments... I aquí hem d'aplicar la lògica. Si les dones van conquerint l'espai del protagonisme de la festa fent de diableses, geganteres o castelleres, qui fa l'altra tasca? Escolta què ens diu Alsina.
No caldria que seguís fent per les dones, igual que hi ha altres doncs, tradicions que ja s'han obert a que participin homes, dones i persones no binàries de manera quotidiana. No? Doncs podria passar el mateix amb coses que han sigut tradicionalment feminitzades i de moment doncs, no s'està posant tant la mirada. No?
Que els homes també es poden tancar la cuina, fer els canelons a Nadal o el rostit de festa major. Vaja, els hi farem un croquis, si no ho saben.
Exacte. Seria una mica això en un àmbit més familiar, eh? I també, clar, extrapolable tot plegat. En els darrers anys hem sentit a parlar sovint dels protocols de l'oci, una guia de bones pràctiques per tal que les festes i celebracions siguin segures i tinguin en compte la diversitat a tots els nivells. Alsina ha ajudat a redactar-ne uns quants i ens diu això.
El que és important del protocol és tot el procés comunitari que es fa al voltant de construir aquest protocol. Perquè al final el protocol en si mateix és una eina d'intervenció quan ha passat una violència, no? quan hi ha hagut una situació d'assetjament o agressió sexual. I aquí normalment els recursos que tenim són molt limitats perquè ja ha passat i podem intervenir doncs, sempre coordinadament amb gossos de seguretat, amb sanitaris, no? El que no és la part de l'eina, el que és el que envolta aquesta eina, és un procés que es fa de manera comunitària i el que conté normalment doncs, és una identificació de qui són els agents, no? Qui són els col·lectius, els grups, les entitats que participen de les festes i aquestes entitats, col·lectius i grups, què poden fer perquè l'entorn sigui respectuós i alhora també segur.
Està clar que amb la guia de bones pràctiques, amb aquests protocols, no n'hi ha prou, perquè hi ha gent que se'ls passa per el forro.
A més a més.
Cal fer d'altres actuacions per tal que les festes i la cultura en general incloguin aquesta perspectiva de gènere.
Doncs vinga, som-hi, analitzem. De la mà i la veu de la sociòloga Carla Alsina farem un curset accelerat per incloure la igualtat i la perspectiva de gènere a la cultura d'arrel. Ben atents.
Quan he treballat així en municipis, normalment ha sigut per treballar l'abordatge de les violències que es puguin donar en els espais d'oci, però llavors sempre des d'aquest punt de vista acabem arribant a que és important que ja tota la festa estigui construïda des d'una mirada feminista, perquè d'alguna manera la nostra relació amb l'entorn, amb l'espai, amb la programació, amb el que es diu, no? Amb els missatges, amb la manera d'estar dels organitzadors i les organitzadores, tot això ja determina com unes possibilitats de que es donin unes situacions o altres. Partim d'un punt que és no volem que passin violències i acabem entrant en com s'ha de construir l'espai, no? Perquè sigui accessible per tothom, perquè no hi haguin racons que no estan il·luminats, quin ha de ser el contingut de la programació, si és divers, si hi ha grups femenins i masculins, això a nivell de quota, però alhora també doncs, quins missatges i què estem promovent a nivell cultural, no? Alhora també a nivell comunicatiu, o sigui, estem fent una imatge d'un tipus de festa o d'una altra. Llavors són aquests diferents àmbits, no? Espai, programació, comunicació, formació, sensibilització i després eines d'abordatge.
Parlem de continguts i valors. Per què és important tenir-ho present a l'hora de construir una festa?
La festa major era un punt de trobada i, per tant, generava molta identitat col·lectiva, no? I ja, avui en dia segueixen així. Llavors, aquesta identitat, de què la volem construir, no? Què conté? Més coses de força, no? O conté altres activitats que posen en valor altres missatges?
La cultura popular es vertebra a través d'entitats i associacions. Quin és el grau d'inclusió de la perspectiva de gènere en aquests col·lectius?
Bueno, el camí sí que hi és, cap a la igualtat i una societat amb una mirada una mica més feminista, i sí que hi és, perquè més en els últims anys ho hem vist, que el moviment ha agafat molta força, però no deixa de ser un camí que potser doncs, encara li falta doncs, generar molta porositat en alguns entorns i en alguns espais. Doncs, bueno, doncs, hi ha moltes entitats que, per exemple, no s'han plantejat mai que poden tenir un pla d'igualtat dintre la seva pròpia entitat, no? Fer un diagnòstic, veure com està la desigualtat a nivell de gènere dintre la seva pròpia entitat, veure si tenen algunes propostes que s'adiguin amb la mirada feminista. No és una qüestió de mala fe o de bona fe, és una qüestió simplement de que és un tema que no està o no ha estat a l'agenda durant molt temps. I ara comença a ser-hi, i quan hi és, moltes vegades falten els recursos per saber què podem fer. I també doncs, pensar-se doncs, més enllà de la pròpia activitat, sinó també pensar-se en clau social. Això a vegades és un exercici que en el dia a dia de les entitats és normal que tampoc no es pugui fer.
Doncs que es posin les piles,
exacte,
que els anirà millor.
Sí, ho hauran de fer, sí o sí.
Moltes gràcies.
Fins ara.